El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 86 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui tenim per comentar dues estrenes i també una nova sessió del cicle infantil de cinema en català i a l'agenda Sessió de Cineclub.
També quedarem atrapats en el temps amb un títol important dels últims 25 anys, avui amb una gran pel·lícula de Steven Spielberg.
I la nostra companya i col·laboradora Sandra Sotillo ens farà una nova crònica al voltant del món de les sèries a la petita pantalla.
I acabarem amb el concurs on volíem saber quina era la banda sonora de la vostra vida.
Entrem, doncs, si us sembla, en matèria i fem la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia, després de la Dana i les seves conseqüències al País Valencià i altres indrets, a casa nostra la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica va informar aquest dimarts que hi ha 16 càmpings de Catalunya ubicats en zones vulnerables que, en cas d'inundació, patirien una situació crítica.
Quina és la idea? Comprovar una vegada més que el canvi climàtic va de debò i que les solucions no passen precisament per seguir construint o habitant espais on ja no s'hi hauria d'haver construït mai. Què us recomanem? Lo Impossible, estrenada l'any 2012 i dirigida per Bayona, crònica dels fets devastadors que pot arribar a provocar l'aigua en aquest cas a través d'un tsunami. La podeu veure a Netflix, Prime Video, Rakuten i Movistar Plus.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Aurònics Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
És un art, triar gladiadors. Solen ser presoners de guerra. Tu tens alguna cosa, ira. No la perdis, noi. Ara sóc el teu amo, però quin cap et puc oferir?
Amb el general ja faig. Roma m'ho ha pres tot. Però obtindré la meva venjança.
Lucy, pren la força del teu pare. Es deia Màxim. I jo el veig en tu.
Jo no lluito pel poder. Lluito per alliberar Roma d'homes com ells.
Això és la guerra! Guerra de debò!
Preparem per investir!
Doncs vinga, anem a la primera de les novetats. Estem parlant de Gladiator 2. És la última estrena de Ridley Scott. Com acostuma a passar amb les seves pel·lícules, en remarquem la durada perquè són 148 minuts.
Déu-n'hi-do.
O sigui, t'ha d'agradar la pel·lícula perquè, si no, se't pot fer una mica llarga. I hem de dir que, tal i com el nom indica, per l'estètica i pel que heu pogut veure en el tràiler, és una seqüela de la primera, Gladiator, que es va estrenar l'any 2000, és a dir, fa 24 anys.
I que, si no vaig errat, feia molts anys, i em sembla que durant tot aquest segle XX no ha tornat a passar, és la primera vegada que donaven l'Òscar a la millor pel·lícula o una pel·lícula de romans, que diem, peplum.
Exacte.
De història d'aquesta. Havien donat amb títols clàssics, però aquest segle és la primera que es va donar.
De fet, va guanyar 5 Òscars, 2 Globus d'Or, 4 Premis BAFTA i un grapat de nominacions i de reconeixements que li van suposar una recaptació de 465 milions de dòlars i aquell any va ser la segona pel·lícula més taquillera. El projecte ja ve de lluny, ja ho havíem estat comentant
sí,
alguna altra vegada.
Sí, havíem parlat.
El juny del 2001, és a dir, just s'havia estrenat l'any 2000, l'any següent ja s'estava parlant de fer una continuació de la primera. Dos guionistes es van encarregar de la feina i Ridley Scott va anar fent les revisions on ell volia anar contemplant idees com la visió, per exemple, romana del més enllà o escenaris una mica més moderns del que havia fet. Tot es va complicar quan DreamWorks va vendre els drets de la propietat que tenia a Paramount, això va ser l'any 2006, i per tant fins al 2018 no es va anunciar oficialment aquesta seqüela que ja portaven temps donant-hi voltes i que ara...
Potser el que va passar és que DreamWorks es va cansar de tantes revisions i de tants anys esperant la continuació.
Sobretot perquè, bueno, passa sovint, no?, quan hi ha èxit d'una pel·lícula, ja de seguida a nivell de producció interessa anar ràpid i produir una segona perquè això és una qüestió econòmica, que la cosa els hi estava allargant. Què ens diu l'argument? Doncs l'argument ens presenta Lucio, que després de veure morir el seu ídol, Máximo, el traslladen lluny de l'imperi i de totes les corrupcions que hi ha, viu en pau a la costa nord-africana fins que la seva terra també és envaïda per l'imperi romà i, traumatitzat per la tragèdia, torna a Roma i allà és venut a una escola de gladiadors. Aquí el repartiment és un repartiment d'alçada. Tenim a Paul Mescal, a Denzel Washington, a Pedro Pascal, a Connie Nielsen i a Derek Jacobi, entre d'altres.
Russell Crowe, precisament.
No, tot i que en el tràiler apareixen algun següent en plan revisió antiga o record, sí, d'alguna manera, de la primera pel·lícula. Com hem dit, Ridley Scott és el seu director, és la seva 34a pel·lícula.
I atenció, parlàvem l'altre dia de Clint Eastwood, que si aquella pel·lícula Jurado número 2 seria la seva última, Ridley Scott properament complirà 87 anys.
És que ara ho dèiem, Clint Eastwood ja en té més de 90, Woody Allen, tenim grans directors que el temps passa per tots, i que ja tenen una edat i malgrat així, continuen de moment encara produint. Hem de dir que Ridley Scott, per si el voleu ubicar amb alguns dels seus títols més coneguts, ha estat autor d'Alien, El octavo pasajero, Blade Runner, Thelma y Louise, Blackout derribado, Aníbal, o les més recents, La casa Gucci o Napoleón.
Solo le basta con que toquemos algo sin la cuerda. Nunca te sueltes. Érase una vez una madre y sus dos hijos. A los que no les puede pasar nada mientras sigan conectados a su hogar. Sé que la vida ha sido dura para vosotros desde el fin del mundo. No le des de comer al perro.
No somos los únicos hambrientos.
Pero el demonio de ahí fuera es muy listo. Solo le basta con que toquemos algo sin la cuerda. Nunca te sueltes.
Nunca te sueltes.
Nunca te sueltes.
¡Mamá!
Cuando tu cuerda se rompió, ¿notaste algo?
¿Por qué me haces tantas preguntas? Mamá nunca nos ha mentido.
Quiere que dudéis de mí.
Igual es seguro irnos. ¡Ayuda!
Eso es lo que quiere que penséis.
La segona novetat, Nunca te sueltes. Ja una mica us heu imaginat pel tall que escoltem. És una pel·lícula de terror i de suspens. De fet, va tenir la seva estrena al darrer Festival de Sitges. Va ser la pel·lícula que va tancar les projeccions, la pel·lícula de clausura, que en diem. I l'argument, ara ho comentàvem fora de micròfon, que donava peu a moltíssimes interpretacions. La mateixa, la pròpia Halle Berry, en alguna entrevista i a la roda de premsa que va fer, va assegurar que era dels guions que ell havia participat que més obert quedava al final de la pel·lícula a l'hora de donar-hi interpretacions. És d'aquells típics productes que quan surts de la sala et poses amb un micròfon a preguntar què vol dir la pel·lícula que ha vist i cada un donarà una opinió
diferent.
Diferent. A més, ella va parlar de temes com la maternitat, les veritats absolutes, el fet d'aferrar-se fanàticament a una idea, el no fer-se, ara sentíem un nen que ho deia, no fer-se preguntes sanes, i si a tot això, a més hi afegim el fet de que hi ha hagut algunes interpretacions que parlen de que és una lectura de la Bíblia posada amb to de terror i de suspens contemporània. És a dir, que té moltes aplicacions. Són dos fills, Caín i Abel, i és una mare, aquí en aquest cas, una crítica en una revista deia: la mare està boja, la mare no està boja, i deia, la resposta a les dues preguntes és sí. És a dir, que imagina't com...
Bueno, ja quan ella va, quan es parla de guions d'aquests tan oberts que donen peu a múltiple interpretació, normalment ja no tens aquella pel·lícula tan mastegada que t'explica un principi tan com final i ja no hi ha dubte o peu a la interpretació.
És el que dèiem quan vam parlar de Sitges, dels arguments de les pel·lícules de terror, eh?
Correcte.
I la seva profunditat. El fet és que ens trobem en un escenari apocalíptic del planeta i una mare i dos fills, que comentàvem, s'han retirat a una cabana solitària del bosc, fins aquí paràmetres molt normals i habituals, però per sobreviure la mare els explica als fills que sempre que surtin de la casa, quan estan a dins la casa no, però quan surtin a l'exterior, han d'anar lligats per una corda que està subjecta als ciments de la cabana. A partir d'aquí...
passen
tot l'argument. El repartiment, Hal Berry, com dèiem, i els nens William Catlett i Matthew Kevin Anderson, entre d'altres. El director ha estat Alexandre Aja, que és un cineasta parisenc que està especialitzat precisament en el cinema del gènere de terror, en pel·lícules com Alta Tensió, una que us sonaran a tots, sí. Les Colines Tienen Ojos, o la més recent, Infierno Bajo el Agua.
Doncs vinga, afegim aquestes dues novetats al nou títol del cicle 5 de cinema infantil en català. Ja sabeu que dissabte i diumenge a les 4 de la tarda i a preus reduïts podeu veure una pel·lícula que no és d'estrena en aquest moment, però que s'ha estrenat en altres.
Però aquesta és d'aquest mateix any.
És molt recent, exacte. Sí. Estem parlant de Kung Fu Panda 4, on veurem el personatge central, Los Po, que es convertirà en el mestre espiritual de la Vall de la Pau i buscarà successor mentre lluita contra una nova enemiga de nom La Camaleona.
I vist tot plegat, veiem com ens queda distribuïda la cartellera. Tenim quatre doblets, el primer d'ell, com sempre diem, només dissabte i diumenge, perquè és Kung Fu Panda 4 d'aquest cicle infantil de cinema en català, amb una còpia de Gladiator 2. Dic una perquè
n'hi ha moltes.
Ara veuràs. També tenim Red One amb Amanece en Sabanà, Venom, El Último Baile, amb una altra còpia de Gladiator 2 i Robot Salvaje en Terrifier 3. I després, a les quatre sales restants, a la mateixa pel·lícula en totes les projeccions, són una nova còpia de Gladiator 2, Nunca te sueltes, que és l'altra estrena d'aquesta setmana, i Jurado número 2 de Clint Eastwood, com comentàvem abans, o Marco, de l'excel·lent i magnífic paper que fa Eduard Fernández.
Apunteu però també a l'agenda nova sessió de Cineclub amb la projecció de Blondie, dirigida per l'actriu argentina Dolores Fonzi, una comèdia desenfadada i optimista amb una mirada cap a la identitat argentina, la llibertat i l'art. Amb diversos premis i nominacions arreu de festivals de Sud-amèrica, Blondie la podeu veure avui a 9:45 de la nit al Cine Olot. I per últim, anoteu que dijous que ve 21 de novembre la pel·lícula que podeu veure en versió original serà Gladiator 2.
...25 anys atrapats.
Doncs ara marxem de viatge per aturar-nos a un d'aquests 25 anys que portem en antena amb sessió contínua per parlar d'una pel·lícula destacada de la història del cinema. Avui anem fins l'any 2002, quan s'estrenava Catch Me If You Can, o si ho preferiu, Atrapa'm si pots.
Curiosament, la pel·lícula d'avui és precisament la 25a de la carrera del seu director, Steven Spielberg, i amb la que feia una mena de biòpic d'una figura desconeguda i misteriosa de nom Frank Abagnale, falsificador i impostor nascut a l'any 1948 i que al llarg dels anys 60 es va fer passar per metge, per pilot d'avió, per advocat i tot abans de complir els 20 anys d'edat.
Atrapa'm si pot significa un dels punts àlgids en la carrera del director. Per alguns crítics i estudiosos, era el primer cop que Spielberg deixava a banda sensibleries o la part més de sentiments i feia una crònica d'uns fets que, per molt increïbles que semblin, són totalment certs.
Querido papá, siempre me has dicho que un hombre honesto no tiene nada que temer, así que hago todo lo posible por no tener miedo. Siento haberme escapado, pero tú no te preocupes. Recuperaré lo perdido, papá. He decidido hacerme piloto de Pan American, la más fiable de las líneas aéreas. Me han admitido en su programa de entrenamiento y me han dicho que si me esfuerzo, tendré mi insignia muy pronto.
Come fly with me, let's fly away.
Tan i tan sorprenent és el que veurem a la pel·lícula que fins i tot els títols de crèdit han quedat per la història del cinema. Creats per Kunzel Deigas, destilen el to, l'estil visual i l'atmosfera de tot el que desprèn aquesta història. Una història llarga, densa i embolicada, però que Spielberg resol amb lluminositat i sentit del ritme.
No cal dir que, com sempre, bona part del mèrit cal anotar-ho al guió signat per Jeff Nathanson, que després repetiria amb Spielberg, amb resultats més discrets, a la pel·lícula La Terminal. I és que en el guió hi conviuen dos nivells de narració, per una banda el perfil personal del personatge i per l'altra les aventures i el seu comportament, vaja, les aventures que el seu comportament li ofereixen.
¿Alguien puede decirme por dónde vais en vuestro libro de texto? Oídme, como tenga que repetirlo, os pongo un parte a toda la clase. ¡Sentaos en vuestras sillas!
Capítulo 7.
Por favor, abrid los libros por el capítulo 8 y empecemos. Perdona, ¿cómo te llamas?
Brad.
Brad, ¿quieres venir aquí, delante de toda la clase, y leer la conversación número 5?
Olha que coisa mais linda. Expliquem-ho tot. El protagonista, Frank, és un nen que fuig d'una família trencada i en la seva fugida s'inventa tot un seguit de vides alternatives. Era això una alegoria del que va ser la pròpia infantesa del director? O una mena d'avançament en el temps del que finalment hem conegut en el seu darrer treball, Los Fabelman?
Sigui com sigui, Leonardo DiCaprio assumeix el rol del paper protagonista de manera magistral. Al seu costat, Tom Hanks torna sent un repartiment de Spielberg després de protagonitzar Salvar el soldador Ryan i completa el triangle un excepcional Christopher Walken, que està memorable en el seu, tot cal dir-ho, patètic personatge.
Levanta las manos.
¿Sabe? Esa es la nueva Selectric de
IBM. ¡Las manos sobre la cabeza!
Se varía el tipo de letra en 5 segundos.
¡Cállese!
Cambiando la margarita.
¡Ponga las manos sobre la cabeza! ¡Ponga!
Ese hombre tiene aquí más de 200 cheques.
¡Las manos 5
litros
sobre la cabeza!
Para dibujar. Tiene hasta sobres de nómina a su nombre con membrete.
¡Deje eso! ¡Suéltelo!
Tranquilo. Llega tarde, ¿de acuerdo? Me llamo Allen, Barry Allen, del Servicio Secreto de Estados Unidos. Su hombre ha saltado por la ventana. Mi compañero lo tiene detenido abajo.
No sé de qué está hablando.
Oiga, ¿cree que solo los del FBI persiguen a ese tipo?
Chestnuts roasting on an open fire.
Malgrat l'opinió contrària del propi Spielberg, aquesta és una de les seves pel·lícules més treballades en tots els camps de tota la seva carrera. Un relat ben explicat, una reconstrucció històrica molt polida, una direcció artística i un disseny de vestuari del tot memorables fan de Atrapa'm si pots un producte d'aquells que no s'obliden fàcilment.
Amb la càmera gairebé sempre a l'alçada dels ulls dels personatges, no podíem oblidar un convidat omnipresent, la música de John Williams, que com ens té acostumats transpira aventura, drama, amor, comèdia i suspens. En definitiva, cinema d'autor, que per tots els costats, amb un títol, Atrapa'm si pots, que avui hem volgut recordar i que podeu revisar, tornar a veure o veure per primera vegada, si és que no l'heu vist, a Amazon, Apple TV i Rakuten.
They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Capítol a capítol.
Doncs vinga, arribat a aquesta secció que ens agrada tant sobre sèries de televisió, tenim la nostra especialista i col·laboradora del Sessió Contínua, la Sandra Sotillo, que ens porta cada mes sèries i altres coses que passen a la petita pantalla, i a més em sembla que avui ve molt i molt carregada amb moltes novetats.
No, anava a dir que, curiosament, al principi del programa hem dit ens parlarà sobre el que podem veure a la petita pantalla, i ja fa molts anys que en els domicilis, a les cases, les pantalles cada vegada són més grans.
Sí, senyor.
És a dir, que és una expressió d'aquelles que ha quedat per sempre i per la història.
Certament, certament.
Hola Neus, hola Jordi. Avui aniré molt al gra perquè tenim moltes estrenes destacades per les properes setmanes. Començo per una sèrie que torna avui a Apple TV+. És una de les segones temporades més esperades de la plataforma. Es diu Silo.
Desde que tenemos memoria, a todos los que habían salido a limpiar, los mataban las peligrosas toxinas de un mundo inseguro. La Sheriff Nichols pidió salir. Era una luchadora.
Atención, nivel de oxígeno bajo.
Pero ha muerto siendo una heroína para el Silo.
¡Están en el cielo!
Puede que esté en algún lugar.
Protagonitzada per la Rebecca Ferguson, és una història de ciència-ficció sobre el futur de la humanitat, on els últims humans supervivents de la Terra viuen en una comunitat a més d'un quilòmetre de profunditat i no surten mai a l'exterior. No saben res del passat ni què els ha portat a viure tancats i només poden veure el que hi ha a l'exterior a través d'unes pantalles que projecten unes imatges d'un món completament apocalíptic. La temporada passada va acabar amb un gran cliffhanger sobre si tot plegat podia ser o no una gran mentida i resultar, per tant, que l'exterior era completament habitable. Sortirem de dubtes aquesta temporada ja a Apple TV+. Propera estrena, dilluns 18 de novembre a Max, una sèrie de l'univers Dune.
10.000 anys antes del nacimiento de Paul Atreides, antes de que el universo nos conociera como las Bene Gesserit, fundamos una hermandad asignada a las grandes casas para ayudarlas a distinguir la verdad de la mentira.
L'han titulat Dune, la profecia, i és el primer spin-off de l'univers creat per Frank Herbert. Explica els orígens de la secta de les Bene Gesserit i passa 10.000 anys abans de les pel·lícules de Denis Villeneuve, el 18 de novembre a HBO Max. I a finals de mes, el dijous 28 de novembre, arriba una nova sèrie de metges a Disney+, aquesta vegada en un creuer de luxe.
Welcome aboard the Odyssey. Allow me to introduce Avery and Tristan.
You must be my brilliant nurses.
We are the ship's brilliant and capable nurses, yes.
Of course. I'm sorry.
Es diu Doctor Odyssey i és la nova sèrie del guionista Ryan Murphy, un drama mèdic a l'estil Anatomia de Grey, però on l'acció no passa en un hospital, sinó al bell mig de l'oceà. El personatge principal està interpretat per l'actor Joshua Jackson i s'estrena a Disney Plus el 28 de novembre. I també el 28 de novembre, en aquest cas a Movistar Plus, arriba Los Años Nuevos.
¿Cómo has estado todo este tiempo, Oscar?
Está bien. Mal. Bien. La vida.
És la nova sèrie de Rodrigo Sorogoyen després d'Antidisturbios. Els protagonistes són una noia que fa 30 anys el dia d'any nou i un noi que també arriba a la trentena, però la nit de cap d'any. Seran 10 episodis que repassaran la vida d'aquesta parella durant aquests 10 anys i que tots passen amb el rerefons del canvi d'any. Els 5 primers episodis estaran disponibles el dia 28 de novembre i la resta a partir del 12 de desembre. I a Netflix, el divendres 29 de novembre, una minissèrie sobre Ayrton Senna.
Més mons de entrar en un carro. Eu já sabia que eu tinha nascido para correr.
Minisèrie de 6 capítols sobre el pilot de Fórmula 1 brasiler, biòpic de ficció sobre la vida i la carrera de Senna, protagonitzada per l'actor brasiler Gabriel Leone, que l'any passat, per cert, ja va aparèixer a la pel·lícula de Michael Mann sobre l'escuderia Ferrari. I última estrena que destaquem de les properes setmanes, el dia 3 de desembre a Disney+, una nova sèrie de Star Wars, Tripulación Perdida.
¿Por qué estás aquí?
Protagonitzada per Jude Law com un antic Jedi, segueix les aventures d'un grup de nens perduts a la galàxia. Vinga, i com a sèrie destacada, avui us porto No digues nada.
My mother and father were both proud members of the Irish Republican Army.
Have I told you girls how to make explosives?
It was quite a happy childhood.
S'ha estrenat aquesta setmana a Disney+. És una adaptació en format minissèrie del best-seller de no ficció No diguis res, del periodista del New Yorker Patrick Radden Keefe, sobre el conflicte a Irlanda del Nord. Explica la història de les germanes Dolores i Marian Price, dues de les primeres dones que van ser membres de ple dret de l'IRA. I per últim, acabo amb el Guilty Pleasure d'aquest mes, la sèrie que és El plaer culpable, i en aquest cas és La vida sexual de les universitàries.
This is sophomore year. We gotta step up our game. What's that?
Is it true you have a 1.8 GPA?
How do you know that?
You tweeted it. 1.8, more like 1. Grade.
Sèrie d'HBO Max sobre les aventures a la universitat d'un grup de 4 noies que comparteixen habitació en un campus. Un coming of age original i descarat que firma Mindy Kaling i que divendres que ve, el dia 22 de novembre, s'estrenarà Max la tercera temporada. Fins aquí les sèries destacades que s'estrenen aquest mes. Ens escoltem d'aquí unes setmanes. Adéu-siau.
Adéu, Sandra. Moltíssimes gràcies. Tenim feina, eh? Aquí nosaltres hem anat apuntant aquelles sèries que ens semblaven més interessants o que podem veure segons la plataforma que tinguem a casa.
Exacte.
Però vaja, el mes que ve, no patiu, que la Sandra ens en portarà més.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot.
I encara que sembli molt aviat, però ja hi ha les primeres nominacions als més matiners de tots, que són els Premis Forqué, que recordem és una entitat que aplega els productors de cinema espanyols. Ja també polèmica, com no podia ser d'una altra manera. Primera llista de nominats, i resulta que en els Premis Forqué, L'habitació de al lado, de Pedro Almodóvar, que va guanyar el Lleó d'Or a Venècia, no té cap nominació, absolutament ni una. Et veig amb la cara sorpresa.
Sí.
En tot cas, anem a veure què és el que han recollit o el que han nominat, que són com a millor pel·lícula El 47, de Marcel Barrena, L'estrella azul, de Javier Macipe, Segundo premio, d'Isaki Lacuesta i Pau Rodríguez, i La infiltrada, d'Arantxa Echevarría. En les interpretacions, en la masculina, Eduard,
duies,
aquesta era cantada, Eduard Fernández per Marco, Antonio de la Torre per Los Destellos, Mario Casas per Escape i Pepe Lorente per L'estrella azul. I en la femenina, Carolina Juste, que també és una de les candidates a més d'un premi per la pel·lícula La infiltrada, Emma Vilarasau per La classe en flames, Nasba Linri per La Virgen Roja i Patricia López Arnaiz per Los Destellos. I com a millor sèrie, mira, ara que parlàvem de sèrie, Les abogades, Cristóbal Valenciaga, El caso Asunta i Querer. Per últim, hi ha un premi sobre educació i valors en la que han recollit com a nominacions El 47, L'estrella azul, La infiltrada i Soy Nevenka.
I ara pareu a l'orella aquelles persones que a casa tingueu VHS, sí? Això que hi ha certa edat que ja no sap què és, però que n'hi ha uns quants que segur que ens escolteu i que sabeu què són, perquè ja és sobrat dir que el món de l'audiovisual ha canviat molt en molt poc temps, aquests últims anys. Abans que ens arribessin les plataformes, que ara pels més petits sembla que és alguna cosa que ha existit sempre,
Habitual,
no hi era, a casa gairebé tothom o molta gent tenia un reproductor de DVD o aquells antics VHS que havíem tingut al seu moment.
Jo, com a anècdota, deixem recordar que fa molts anys, el director d'aquesta casa, de l'emissora, un dia sopant em va comentar: Teis, què et sembla això de Netflix? Com ho veus? Que encara ningú parlava ni ningú havia vist que era una plataforma, perquè ell anava darrere de veure aquesta experiència de veure plataformes.
Doncs aquesta experiència ha canviat molt la manera que tenim de consumir audiovisual. Doncs bé, si sou dels que encara guardeu a casa aquelles pel·lícules en format VHS, que sempre hi ha algú que et diu Això, hauríem de llançar-ho o donar-ho a algun lloc que ja no serveix per res, etcètera.
O passar-ho a DVD com vaig fer jo.
Exacte, una feinada. Heu de saber que hi ha un exèrcit de col·leccionistes disposats a pagar un bon preu per algunes d'aquestes cintes. Evidentment, no totes, és a dir, algunes no serveixen i no les podríeu vendre, però sí que us posem algun exemple del que s'ha pagat per internet o en subhastes públiques d'algunes cintes. Per exemple, la trilogia de Rocky, 24.000 euros. Fixa. S'han emportat els que el tenien allà a casa, que li treien la pols.
A 8.000 per pel·lícula.
Exacte. Hem de dir també que aquí conservava intacte l'embolcall original. Clar, s'ha de donar un plus, valor, evidentment. Altres pel·lícules, Superman, 40.000 dòlars s'ha pagat. Star Wars, de l'any 1983, 32.500 dòlars. O Cazafantasmes, de l'any 85, per 23.750 dòlars. Per tant, mira, traieu la pols si teniu encara algun d'aquests VHS i mireu a veure, escolta, si hi ha una opció que algú que faci col·lecció us el vulgui comprar.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar entrades, us avancem ja cap al proper programa. Ens visitarà de nou la secció El nus de la pel·lícula, on parlarem precisament de pel·lícules sobre fenòmens meteorològics.
I anem a regalar entrades perquè la pregunta de la setmana passada va tenir molt d'èxit per la quantitat de respostes que hem rebut. Era aquella de què parlàvem i preguntàvem quina era la vostra banda sonora preferida i per què.
Sí, de bandes sonores cadascú té la seva. Sí. Hem de dir que ens han dit pel·lícules com, per exemple, Dirty Dancing, Pirates del Caribe, El Senyor dels Anells, La Febre del Sábado Nocho, Juno, Ghost, Star Wars, El Piano...
Hi ha hagut molta varietat aquí,
molta, ballant amb llops. Cadascú, Harry Potter, clar, és que hi ha tantes que cadascú, evidentment, per les raons personals que siguin, que totes són vàlides. D'entre tot, totes les respostes, prop de 40 que n'hem rebut, s'emporta aquestes dues entrades, gentilesa de Cinemes Olot, amb Benjamí Martos, que ens ha dit la banda sonora d'Interestel·lar, perquè és emocionant i alhora inquietant. Reflecteix a la perfecció l'atmosfera de la pel·lícula.
I per la setmana que ve, amb l'excusa d'aquesta estrena de Gladiator 2, amb números romans, Gladiator 2, el que volem saber és quina superproducció de totes les que heu vist considereu més espectacular i per què?
No vol dir que us hagi agradat més o menys, però no. Que considero que sigui espectacular per diferents motius. Ja sabeu que ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
La nostra superproducció es produeix cada setmana, serveix per parlar de cinema i es diu Sessió Contínua.
Que passeu un fantàstic cap de setmana. Fins la setmana vinent.